Salah Jamal va néixer a Nablus, Palestina. És metge, historiador, escriptor, divulgador de la cultura àrab i també ha estat professor de la universitat. Aquesta setmana ha presentat la reedició per part de Planeta Gastro i també de Cosetània del llibre Aroma Àrab, Receptes i Relats. En les seves pàgines tenim la possibilitat de conèixer la cuina àrab, però de fet el llibre va molt més enllà. Reuneix relats històrics, costums culinàries i interessants anècdotes del món àrab i fins i tot familiars. I no és d'estranyar, doncs, Jamal és un dels millors divulgadors de la cultura tradicional gastronòmica àrab. Moltes felicitats.
Gràcies, Eva. Gràcies.
Ha quedat un llibre ben bonic.
Molt maco, molt maco. I sobretot quan començaven a dir-me que farem un llibre diferent, farem un llibre de luxe, farem un llibre de fotos. I jo, bueno, saps allò de... susceptible a moltes coses, no? I no tenia res de fer. Digo, vale, estupendo, vinga, ja. I van deixar un llibre realment fantàstic. Jo ho has vist, jo m'he quedat al·lucinat. Un llibre d'aquest ja pots anar a dormir tranquil·lament.
Quan tu vas fer la primera edició d'aquest llibre, era un llibre petitet, era un llibre discret, diria jo.
Un llibre normal.
Però va tenir 9 edicions i va sorprendre tothom.
9 en castellà i 3 o 4 en català. I va sorprendre tothom i a mi també, perquè era el primer llibre i ja tens allà tots la premsa sobre els diaris i surt el Time dels Estats Units. Jo, de veritat, saps allò que dius... jo no sé si t'ha tocat, la gent que li toca la rifa sentien igual o no, però jo, és que jo flotava, de veritat flotava.
I a què penses que es deu aquest èxit? Perquè no són les receptes, que també, però potser perquè junt amb les receptes hi anava acompanyat aquesta dosis d'història, de tradició, de proximitat, de família.
Això és bàsic, això és el, jo crec que el que va llançar aquest llibre són els relats que vaig contant jo amb una mica d'ironia, amb una mica d'història, amb una mica de familiaritat, parlant de la meva àvia, del meu pare, de la meva germana, dels meus veïns, saps? Tot allò al voltant de la cuina, i amb un to irònic, amb un to lleuger, saps? Allò amb un to desenfadado, saps? I la gent, clar, la gent llegia els relats més que les receptes. Realment feia 20 anys la gent no estava acostumada a cuina àrab, ni sabia el que era cuina àrab. Tampoc havia restaurants àrabs, no? Llavors la gent llegia el llibre com un llibre de relats, però clar, relats al voltant de la cuina, al voltant de les receptes, al voltant del menjar, i mira, va quallar perquè suposo que era un dels primers llibres que parlava d'historietes i relats amb la cuina, m'ho imagino, eh? Potser pot haver-hi algun que jo desconec, però el llibre, o sigui, la premsa tractava el llibre aquest de que realment, com deia el Ferran Adrià aquí, que no és només llibre de cuina, no alimenta només el cos, sinó alimenta la mente i alimenta el pensament. Sí, l'Ignasi Riera deia és un llibre d'antropologia filosòfico al voltant de la taula. I llavors, clar, això crida l'atenció.
Jo no sé si tu estaràs, coincidiràs amb això que vaig a comentar ara, no? Però hi ha receptes àrabs que s'han fet molt populars, que fins i tot les fem a casa, ens atrevim a fer-les a casa, els hummus, el couscous fins i tot, però la cuina àrab va molt més enllà, perquè la cuina àrab és una cuina elaborada, una cuina en la que hi ha gran quantitat de producte, gran quantitat d'espècies, és a dir, que has de tenir una base que possiblement no té res a veure amb la nostra.
Bueno, no t'ho creguis, perquè la cuina mediterrània que està aquí a Catalunya, a la zona costanera, diguéssim, d'Espanya, també està de vegades elaborada. En canvi, la cuina àrab és més elaborada per la senzilla raó, per la versatilitat de les matèries. I sobretot tractem molt el xai d'una manera que aquí no es fa, sobretot farcir el xai i farcir tot, o sigui, farcir tot. Podem farcir les albergines, podem farcir els carbassons, podem farcir les fulles de parra. Tu imagina't, una rere l'altra, i de vegades tu menges amb un dinar 40 o 50 fulles de parra, i farcir tantes fulles necessites molt de temps, Llavors, clar, les dones d'allà, pobretes, no sortien de la cuina. I jo recordo la meva mare quan tocava jo farcir les fulles de parra, demanava ajut a les veïnes, i les veïnes venien a casa i vinga a farcir fulles de panoi, vinga, tota la tarda i tota la nit per al dia següent.
Escolta, però i ara actualment la situació és la mateixa?
No, perquè la dona avui en dia, la dona 40 anys cap avall, ha entrat a la universitat, treballa, és com la dona d'aquí. La dona d'aquí, poques dones es cuiden, es dediquen a la cuina, diguéssim. Poques, molt poques dones. Dones de l'actual, 40 anys cap avall. Totes treballen i mengen pel carrer i de tant en tant fan un pollastre arrebossat, o macarrons, i para de comptar, Jo estic parlant de forma genèrica, i sempre hi ha que surt de la norma, no? I la dona ara d'allà ja està sortint de la norma de que el seu lloc és la cuina. M'entens? Està sortint del tema. I això moltes vegades provoca el que provocava aquí, tensió familiar, diguéssim.
Tu t'has encarregat durant molts anys de divulgar la situació de Palestina, de divulgar la situació de casa teva, de parlar d'aquest conflicte. Has estat protagonista en molts mitjans de comunicació i jo no sé en aquests moments que possiblement el conflicte de Palestina no és el que estigui més d'actualitat, perquè ja saps que amb això de la informació política i social, doncs a l'últim que arriba és l'últim que s'emporta els titulars, però no sé en aquests moments com ho contemples, no sé en aquests moments si penses que s'ha avançat, que seguim amb la mateixa situació, que el poble al final haurà de resoldre aquesta situació des de baix, com ho veus?
I pitjor, encara pitjor, perquè avui mira, avui és l'aniversari del 25è aniversari de la firma dels acords d'Oslo, i en aquells acords deien es farà dos estats, l'estat d'Israel i al seu costat l'estat de Palestina. Pues, des de fa 25 anys cap aquí el territori palestini està esquarterat totalment, està ple de colònies, colons jueus per tot arreu, murs, carreteres exclusives per als colons, tocs de queda, expropiacions de terra, expropiació de l'aigua. O sigui, la situació és pitjor, però mil vegades, que feia 25 anys. I la situació continuaria així perquè tenim un enemic totalment àvaro, totalment passa pel forro totes les lleis internacionals i tots els acords, perquè observa que feia 25 anys havia aproximadament 30.000 colons a Cisjordània, a Gaza, 30.000, i ara n'hi ha mig milions de colons. Com es poden treure aquests per formar un estat palestí? Impossible. Llavors, si és impossible, conflicte per anys abans. I ara, clar, el conflicte aquest palestí està, jo no diria al marge, però els focus no estan sobre Palestina, estan sobre Síria, perquè n'hi ha més tragèdia encara, estan sobre Iraq, n'hi ha més tragèdia encara, tragèdia humana. També estan els focus sobre la immigració, que és més tragèdia, perquè n'hi ha morts, I si parlem a nivell espanyol, està sobre els màsters, que ara ja acabaran tots els focus de la premsa.
No sé si aquest màster que fas tu realment es pot veure afectat o no.
Mira, deixaré de fer-ho perquè amb la poca cosa que fem aquí, doncs ja...
Bé, jo, clar, seríem tots molt feliços, especialment tu i tota la gent que viu a Palestina i que sent la terra, i els que viuen a fora i senten que a casa seva viu una situació tan dramàtica, estaríem molt contents de veure el final d'aquest conflicte, que per alguna raó sembla que hi ha molts que no tenen gaires ganes de posar-li punt i final.
Bueno, és que hi ha interessos determinats i hi ha moltes potències que estan realment s'estan batallant entre ells, però amb soldats de la zona. O sigui, agafem el tema de Síria. Aquí hi ha un conflicte regional i mundial entre Estats Units, Rússia, Iran i Turquia. N'hi ha una batalla entre ells, són llops, però qui s'està morint allà? Els sirians, m'entens? I com màxim els russos participen en bombardejos i no cau ni un d'ells. Els americans iguals, els iranians també i els turcs també. Qui el que es mata allà? Els sirians.
Tornem al llibre, Saram. Aroma àrab, recetes i relatos, edició en castellà fet per el Planeta Gastro i edició en català feta per Cosetània. Un llibre de mig format, un llibre on trobareu totes les receptes, però que a més és una delícia pel contingut de tradicions i relats històrics. Un llibre que pot servir fantàsticament bé per anar preparant els regals del tio.
És un regal. Jo ja he començat a regalar un parell d'amics meus, perquè realment és un regal, és un regal. Té un aspecte de regal, que t'entra,
Una recepta, per acabar, una recepta del llibre, aquella que dius, aquesta serà la que enganxarà tothom a comprar el llibre.
No hi ha res que supera el hummus. No hi ha res que supera el hummus. Mira, ara aquí acabem de dinar, no? Hi havia de tot, però jo m'enganxava amb el hummus. Vaig acabar el plat, Jo sol, pa i hummus. I vaig deixar la carn, sí. Bueno, pues, tot el que vulguis. El hummus és una cosa insuperable, és una cosa senzilla, fàcil de fer i a més personal, perquè cadascú podria fer-ho del seu estil, no? I no costa res, en 5 minuts ho fas.
Nosaltres mirarem la recepta que ens recomanes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, felicitats per aquest regal d'aquesta edició nova, reedició nova del llibre que va sortir l'any 1999 i que va ser un èxit i que va sorprendre a tothom, a l'autor, als editors i a tothom que va tenir aquest llibre entre les mans. Moltes gràcies.
A tu, gràcies. Gràcies.